Bon dia, comencem aquest matí de Penedès en xarxa, aquest matí d'Alt i Baix Penedès de Magazín. Des d'ara i fins les 12, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Un matí que, com cada dijous, encetem ja amb ganes de cap de setmana i, per tant, d'aquí uns minuts ens hi posem amb l'agenda cultural. Aquest repàs exhaustiu a totes les activitats culturals i lúdiques que hi haurà aquests propers dies a tots els municipis de les nostres comarques. A 9:45, primer flaix informatiu del matí, notícies de les dues comarques i a continuació l'economia i empresa. Avui amb Francesc Llauradó de l'empresa Sirius Agrobusiness Consulting i també ens acompanyarà l'Amèlia Mestre de la Federació Empresarial del Gran Penedès. A les 10 a l'actualitat us volem presentar l'app eAgora, una eina que vol ser lloc de connexió i de trobada digital entre administració, ciutadans, entitats, ONGs o empreses. En parlarem amb un dels seus CEOs, el Martín Garrido. A 10:45, segona cita d'aquest matí amb l'actualitat, arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I al cap d'uns minuts, racó de solidaritat i cooperació, aquest espai on periòdicament donem veu a les ONGs penedesenques. Avui parlem d'Amnistia Internacional Penedès i ens acompanyen dos dels seus membres veterans, el Joan Parra i el Toni Adrover. A les 11 obrim consultori amb la doctora Ai Campeto i els consells de la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez. Avui parlarem de les diferències entre el sentit de l'humor masculí i femení, està científicament provat, demostrat, i comentarem una enquesta sobre risoteràpia, us hi podeu unir també. A 11:45, tercer flaix informatiu d'aquest matí, una pila més de notícies, sempre en clau Alt i Baix Penedès. I tancarem el programa i aquest dijous amb la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que avui ens parla de la influència de la música clàssica en la música moderna i, com sempre, escoltarem bona música també. Complementant aquestes tres cites amb l'actualitat comarcal, en clau Penedès, dels 2:15 a les hores en punt. Hem començat amb un primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 la resta d'actualitat en els butlletins. Així anirà aquest matí de dijous, 11 de març de 2021. Ens agradarà molt que ens acompanyeu des d'ara i fins les 12 o les estones que pugueu anar escoltant la vostra emissora. Som-hi, posem fil a l'agulla.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Com ens agrada fer cada setmana, el dijous, arrenquem fent un cop d'ull a l'activitat cultural i festiva que cada dia espavila més i així us expliquem quines són les propostes per gaudir aquests propers dies arreu dels nostres municipis. Encetem aquesta roda d'agenda cultural a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Repassem aquestes propostes de l'agenda lúdica i cultural per aquests propers dies, per aquest cap de setmana, encara amb regust de commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Per exemple, avui mateix, donant continuïtat a les activitats de dinamització programades al Servei de Biblioteca Oberta, s'ha previst una sessió de l'Hora del Conte sota l'anunciat de Posa't les ulleres violetes. Es tracta del primer certamen de contes infantils coeducatius, amb propostes que s'allarguen encara fins la propera setmana. I avui, a 4:45, s'explicarà als alumnes de quart el conte Jo vaig amb mi, de Raquel Díaz. I molt a prop de la biblioteca de l'escola, el Bibliobús al Castellot està aquest dijous, també a Moja, davant de la façana de l'escola, en horari de 3:45 fins a les 6 de la tarda. I a Santa Margarida els Monjos són moltes les activitats que s'han programat per commemorar el Dia de les Dones. Fins aquest divendres hi ha la previsió de realitzar-se una gincana anomenada Dones que fan història, per posar de relleu algunes de les dones que la història ha invisibilitzat. Per exemple, avui, a 4:45 de la tarda, davant de la Biblioteca dels Monjos, s'habilita una carpa que acollirà també activitats. I divendres, al Centre Cívic de les Cabanyes, demà, a 8:15 del vespre, es programa un impro show amb motiu del 8M, del Dia Internacional de la Dona. Cal inscripció prèvia contactant al 645 77 63 47 o bé a dinamització.cabanyes@gmail.com. I dissabte, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia, s'ha programat a la plaça 1 d'octubre, davant del Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, una trobada de joves estudiants per tal de compartir experiències sobre el procés de passar de l'institut als estudis superiors, aquest trànsit important en la vida d'un estudiant. I d'altra banda, fins al dia 26, aquest cap de setmana també es podrà veure, per tant, a la Casa de Cultura Mascatarro, l'exposició de pintura Les mujeres que habitan en mi, de Rebeca Becerro Díaz. És una mostra que ve a inaugurar una nova proposta que neix amb el nom de Ixo Cultural, que portarà cada mes una exposició diferent a aquest equipament de la Casa de Cultura de Mascatarro. No deixem Santa Margarida als Monjos perquè aquest dijous es fa una avaluació del primer pla d'equitat del municipi, un acte obert a la participació de totes les dones per tal de posar els fonaments del que ja haurà de ser el segon pla. I per diumenge s'ha previst un itinerari guiat pel municipi de Santa Margarida i els Monjos a partir de les 12 del migdia i des de la plaça Pau Casals, que resseguirà el paper de les dones durant la Segona República i la Guerra Civil. En aquest itinerari s'aprofitarà el trajecte per presentar el projecte La memòria de totes. Cal inscripció enviant la paraula itinerari, el nom de la persona de contacte i nombre de persones que formen el grup a l'adreça igualtatmonjos.monjos@smmonjos.cat o bé al WhatsApp 608-056-097. I acabem amb teatre, també no deixem els Monjos, perquè s'ha previst la representació de l'obra de teatre 21:30 PM a càrrec del grup El Molí a 6:45 de la tarda a la Societat La Margaridoia.
Seguim amb propostes en clau al Penedès, ara des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural del cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, on a les 7 de la tarda el Centre Cultural de la Plaça Nova acollirà la presentació del llibre de Raül Romeva titulat Ubuntu, la república del bé comú. Una presentació que organitza Esquerra Republicana, a la qual us hi podeu sumar fent reserva prèvia a través de sansadurní@esquerra.cat i, important, comptarà amb intervenció de Raül Romeva. Ja per demà a Mediona hi haurà taller d'Acroflex, aquest ioga acrobàtic es durà a terme a partir de les 9 del matí fins a 11:15 al Conlavi de Sant Joan de Mediona i amb inscripció prèvia, això sí, a través del correu conlavi@billy.net o del telèfon 686-929-806. I ja a la tarda, també demà, a les 7 a Sant Llorenç d'Hortons, tindrem un taller virtual sobre el cicle menstrual a càrrec d'Agnès Fons d'Artmella. Es tracta d'una activitat gratuïta, això sí, amb inscripció prèvia a través de caljove12@gmail.com i emmarcada en els actes de commemoració encara d'aquest 8M. Anem ara a dissabte, perquè a Mediona hi haurà Ashtanga Yoga, una eina per integrar-te en el teu ser i també en el saber posar el focus. es durà a terme aquest dissabte i també dissabte vinent a Cal Vital d'11 del matí a 12:45 amb un preu de 15 euros i això sí, amb reserva prèvia a través del correu info@campvital.life o bé trucant al 619-1787-99. També a Mediona i també dissabte, però ja a la tarda, residència del projecte musical Morning Blind. L'activitat començarà amb la residència a partir de les 4 de la tarda i després ja hi haurà concert a partir de 6:45. Tot això al Col·labi de Sant Joan de Mediona amb aforament limitat i per tant amb inscripció prèvia a través del correu collabi@billy.net. I encara no ens movem de Mediona perquè a partir de les 6 de la tarda hi haurà biodança que es basa en realitzar moviments autònoms, escoltar-te tu mateix i trobar el teu bioritme. Això serà de 6 a 7 de la tarda amb inscripcions també a info@campvital.life. I encara per dissabte, a 6:45 de la tarda, però ja a Gelida tindrem teatre amb les finestres indiscretes de les escoles Gelida Teatre. Una activitat amb taquilla inversa, però també amb reserva prèvia d'entrades a través de les escoles gelidateatre@gmail.com i això serà una activitat que es farà a diferents espais de la vila, però la concentrarà a 6:45 de la tarda a la plaça de la vila. I per tancar setmana, diumenge, tindrem diferents propostes. Per exemple, a Sant Pere de Riudebitlles, de 10 del matí a 1 del migdia, es commemorarà el Dia de l'Arbre amb una plantada de 50 alzines i 2 tilers a la zona de la plaça de l'escola. Això sí, amb inscripcions a través del telèfon 671 40 05 15. A Subirats hi haurà visita guiada al poble medieval de Torreramona, un dels nuclis històrics més desconeguts del Penedès, format per un conjunt monumental amb l'església romànica de Sant Joan Sesrovires, el palau fortificat d'estil gòtic renaixentista que dona nom al nucli i també diferents edificis d'origen medieval, així com també la seu de la confraria del Cava. Una activitat amb un preu de 5 euros per la qual és imprescindible fer reserva prèvia a través de l'oficina de turisme de Subirats a info@turismesubirats.cat o bé trucant al telèfon 93 899 34 99. I finalment a Gelida tindrem nova cita amb el teatre, amb la mateixa obra que dissabte, amb el mateix horari, per tant, les finestres indiscretes de les escoles Gelida Teatre a partir de 6:45 de la tarda. Recordem aquesta taquilla inversa, aquesta reserva prèvia d'entrades a través de les escoles gelidateatre@gmail.com i que també es farà en diferents espais de la vila, però amb convocatòria a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila de Gelida.
I anem ara a Domenys Ràdio per conèixer l'activitat i les propostes que tenim al Baix Penedès. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dissabte 13 de març el Centre Municipal de Cultura a l'Auditori Sala Salvà, ubicat a la plaça Major 11-13 de la Bisbal del Penedès, es podrà visualitzar la pel·lícula L'Ofrena en el marc del cicle Gaudí. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que el dissabte a 12:45 als Jardins de l'Oriol Martorell es farà la commemoració local del Dia Internacional de les Dones, concert vermut amb l'actuació dels quatre acústics i el seu especial repertori d'homenatge a les dones. El diumenge, a 1 del migdia, al centre es farà el vermut concert amb Acabamos de Llegar, tribut a Fito i Fitipaldis, una de les bandes de rock punteres de la dècada del 2000 del rock espanyol. A les 6 de la tarda, al centre es farà dins del cicle Cinema Europeu de Qualitat Corporate. I a les 6 de la tarda, però a la comparativa a la sala de cinema, tindrà lloc el cicle de cinema El Chico, de Charles Chaplin. Continuem a Santa Oliva, ja que aquest divendres es farà el contacontes d'igualtat a càrrec de la companyia La Porta de Fusta a l'escola Parellada. Serà en horari lectiu. Més coses, el teatre Amor, que estem disposades a fer perquè ens estimin, de la companyia Teatre de Maleta. Tindrà lloc al monestir el dia 21 de març a 6:45 de la tarda. I visualitzem les dones el dia 21 de març, és el Dia Internacional de la Poesia, dedicat a la figura Felícia Fuster i Viladecans, amb programació pendent d'aquestes restriccions per la Covid-19. Anem cap al Vendrell. Demà divendres, de 9 a 3, a la Rambla, tindrà lloc el Mercat Setmanal del Vendrell. El dissabte, el Mercat Setmanal de Comarruga, en horari de 9 a 3, a l'Avinguda del Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta. També el mateix dissabte es farà el taller, el tras cicle de taller per aprendre tècniques de dibuix amb Pablo Ariel. Serà l'Escola Municipal d'Art Apel·la Espanosa, ubicada a l'Avinguda Escoles 19, a les 10 a les 4 de 12 per adults. El preu per infants és de 3 euros i per adults de 5 euros. Organitza la Regidoria de Cultura i per tenir més informació i inscripcions cal enviar un correu electrònic a art@alvendrell.net. També el dissabte es farà l'obra de teatre de Guillem Albà i la Marabunta Geleio. Tindrà lloc al Teatre Àngel Guimarà a les 8 de la tarda. El preu és de 17 euros i està enmarcat dins del temporada. Anem cap a Calafell, on s'està duent a terme la formació virtual de Tots fem xarxa, com identificar i actuar davant les violències masclistes. És una formació virtual a càrrec del Servei d'Intervenció de l'Especialitzada en Violències Masclistes, Penedès Garraf i del CIE Tarragonès. Tindrà lloc avui, el dia 28 i el dia 25 de març, de 5 a 7 de la tarda. És una activitat gratuïta i adreçada al públic en general. Les places són limitades i cal inscriure's a enviar un correu electrònic a ciat@calafell.org. I fins al dia 26 de març es pot visualitzar el documental del mes en línia, de l'Èter. És una projecció en línia i si el voleu veure, doncs cal que entreu a www.calafell.cat, ompliu el formulari per rebre l'enllaç i el codi per accedir-hi. I acabarem tot plegat a Cunit, ja que avui i el dia 18 de març s'està fent de forma virtual la rebel·lió dels clítoris, taller de sexualitat per a dones. És un taller pràctic i vivencial de dues sessions d'una hora i mitja, cadascuna en format virtual. Aquest taller té l'objectiu d'oferir estratègies feministes a les dones amb la finalitat que recuperin el protagonisme de la seva sexualitat i del seu plaer. Està dirigit a dones que vulguin reconstruir la seva sexualitat i és imprescindible inscripció prèvia per telèfon o WhatsApp al 636 94 70 35 o per correu electrònic a igualtat.gènere@cunit.cat.
I acabem a Ràdio Vilafranca, on recollirem les propostes i activitats que teniu a partir d'avui i fins ben entrada la setmana vinent a la capital de l'Alt Penedès. Dissabte de 10 a 1, amb el títol de Freinet al cooperativisme educatiu, se celebra una jornada pedagògica online organitzada per el Servei Educatiu de l'Alt Penedès i Vinzeum, adreçada tant al professorat com al públic general interessat. La jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Aquest cap de setmana reobre l'espai Muntanya de Sant Jaume. D'acord amb les noves mesures vigents des d'aquest dilluns, es pot reprendre el servei de bar i de lloguer de taules i barbacoes de l'espai Muntanya de Sant Jaume, de 10 del matí a 5 de la tarda i complint amb les mesures de distància i limitació de comensals. Situat a menys de 2 quilòmetres de Vilafranca, l'espai Muntanya de Sant Jaume és una zona d'esbarjo municipal que ofereix un servei de lloguer de taules i barbacoes i també hi ha un espai de bar. Està obert al públic els caps de setmana i festius, excepte els dies de pluja, el mes d'agost i l'època de Nadal. Això sí, per anar-hi cal fer reserva prèvia a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I el Festival Músic Veu, en la seva setena edició, continua aquest dissabte amb un dels plats forts, Joan Chamorro, Reunion Band by Sant Andreu Jazz Band. Aquest dissabte a les 8 a la Societat La Principal, la Sant Andreu Jazz Band oferirà un repertori especial per celebrar el seu 15è aniversari. Podeu adquirir les entrades al web musicveu.cat. I aquest any no hi haurà la Festa del Xató de Vilafranca, però s'ha reinventat en la quinzena del Xató, que comença aquest diumenge i acaba el 28 de març. Impulsada pel Servei de Turisme de Vilafranca amb el suport de la Ruta del Xató i el Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès. Hi participen 16 restaurants de la vila que tindran preparat xató tant per consumir al mateix restaurant com per endur-se'n. Els restaurants que participen en aquesta quinzena són Amanida, Cal Joanet, Cal Ton, Camp Vallès, Cèntric, Desperta Ferro, El Caliu, El Convent, El Gat Blau, La Fornal, La Garnatxa, La Rambla, Platets, el restaurant de la Cafeteria del Casino, Rit Rat Rut i Romaní. I diumenge a les 6 de la tarda, concert amb dues cobles al Teatre Casal de Vilafranca, sota la direcció musical de Francesc Gregori i Pons, amb les cobles Reu Jove i la cobla Maricel, organitzat per Vilafranca Sardanista i amb totes les mesures anti-Covid. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al correu v-sardanista@gmail.com. I seguim amb propostes per aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Cal Bolet. Es representarà l'obra Celebraré mi muerte, protagonitzada per Marcos Ariel Hurman. Celebraré mi muerte explica la història del doctor Hurman, que és també l'actor principal de l'obra. Hurman és l'únic metge condemnat a l'estat espanyol per practicar l'eutanàsia i va haver de declarar-se culpable per evitar la presó. Però ell té la necessitat d'explicar el seu cas i que el públic reflexioni i el jutgi pels seus fets. Un cop acabada l'obra, hi haurà una tertúlia amb l'actor i protagonista de la història, el doctor Marcos Ariel Hurman, que conduirà la periodista Ariadna Caballero. I per cert, que el Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca han activat el procés de venda per l'obra de teatre Estigmes de Conxa Milla, que es representarà el 9 d'abril a Cal Bolet, i també pel concert de Maria Arnal i Marcel Bagès, que tindrà lloc l'11 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal. I us comentem dues activitats per la setmana vinent. El fotoperiodista Gervasio Sánchez i Entre Pobles presenten a Vilafranca el llibre Activistes per la Vida, amb el testimoni d'activistes de drets humans i ambientals amenaçats de mort a Amèrica. La presentació es farà dilluns a les 6 de la tarda al claustre de Sant Francesc. I dimarts vinent, Vinzeum reprèn l'activitat cultural presencial amb l'estrena de Pantalla Oberta, un cicle de projeccions audiovisuals de temàtica variada. Les noves mesures aprovades pel Procicat i vigents des d'aquest dilluns permeten reprendre la programació cultural de Vinzeum, que havia quedat aturada des del passat mes d'octubre. Totes les sessions del Pantalla Oberta seran en dimarts a les 8 del vespre i el preu de l'entrada serà de 3 euros. Aquest primer dimarts es projecten treballs de joves talents penedesencs. I acabem escoltant una de les propostes que us hem comentat, aquest concert de la Sant Andreu Jazz Band amb Joan Chamorro dissabte a Vilafranca. Amb ells arribarem a 9:45 a la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
Que passa, mas eu não dormindo, que eu deixei ficar. Não sou viver, não adianta. É melhor juntar nos nossos trapos. Arrume tudo que eu sei, que vou separar nos meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuo a vestir. Não adianta, não, não, não. Que passou a poeira, deixa de asneira, que não sou limão.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
En aquest punt horari és moment d'obrir vaja informativa en el Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Explicarem que comença el procés de participació ciutadana sobre el pla de mobilitat de Vilafranca. L'Ajuntament vilafranquista treballant, doncs, en aquest primer pla de mobilitat de la ciutat i amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'espai públic, tot afavorint els desplaçaments a peu. Dimarts al matí es feia la presentació d'aquest procés participatiu que s'engega ara per tal de poder recollir opinions de la ciutadania al voltant del pla de mobilitat de Vilafranca. El tinent d'alcalde de l'àrea d'acció territorial i serveis urbans, Francisco Romero, i el regidor de projectes estratègics i mobilitat, Aureli Ruiz, van fer-ne la presentació. Tal com explicava Romero, el document serà el primer pla de mobilitat que haurà tingut mai Vilafranca, fruit d'un treball en equip i multidisciplinar, subvencionat per la Diputació i elaborat i redactat conjuntament per l'empresa especialitzada Emacrit i l'equip tècnic de mobilitat de l'Ajuntament. Pel tinent d'alcalde, aquest pla de mobilitat serà una eina important de planejament de cara al futur de Vilafranca i del qual ja se'n començaran a veure concrecions en les diverses actuacions del Pla d'Intervenció Integral del Centre i del Carrer del Comerç. Recordar que aquest procés participatiu està obert fins al 22 de març i que es pot fer la consulta, la participació a través del formulari que es pot trobar a l'adreça pmb-vilafranca.cat. Les vendes de vi a Catalunya cauen un 9,5% l'any 2020 per la crisi de la Covid-19. Segons dades presentades aquest dimecres per l'Institut Català de la Vinya i el Vi a partir de l'informe Nielsen, el sector va assolir uns ingressos de 362,2 milions d'euros, una xifra que contrasta amb els més de 400 milions d'euros del 2019. La davallada ve donada per la Covid-19 i les restriccions a l'hostaleria, on les vendes van caure un 41%. Per contra, la distribució al canal d'alimentació va créixer més d'un 14%. A banda de l'impacte de la pandèmia en les vendes, la producció de vi a Catalunya va quedar tocada per la virulència de la plaga del míldiu, amb un descens del 27,6% pel que fa als quilograms recollits. Malgrat la davallada generalitzada de les vendes, la quota de mercat dels vins amb DO catalana se situa en el 41,5%, dues dècimes més respecte a l'exercici anterior. Això vol dir que, per setè any consecutiu, els vins amb DO catalana segueixen guanyant pes dins del mercat català. Durant l'últim exercici, les zones que han guanyat més quota de mercat han estat la denominació d'origen Penedès i la denominació d'origen Terra Alta. Us expliquem també que troben restes d'una vila romana en insòlit estat de conservació a Torrelles. Els propietaris d'una vinya enmig de Torrelles de Foix acaben de descobrir que les seves terres amagaven restes d'una vila romana. La troballa, en un insòlit bon estat de conservació, mostra elements relacionats amb unes termes que estarien datades al segle I després de Crist. Són les primeres conclusions de l'equip d'investigadors, que reconeixen estar molt sorpresos pel valor que tenen les restes arqueològiques, amb elements que també són d'època ibèrica. El recinte ha aflorat gràcies a la perseverança dels propietaris de la finca heretat Laverna, que feia dècades que sospitaven de l'existència de restes, però en desconeixien el valor. A l'espera de seguir excavant, anhelen convertir l'espai en un reclam turístic. I acabarem explicant que Maite González deixa el Partit Popular de Calafell i els populars es queden sense regidors al Baix Penedès. La fins ara única regidora que li quedava al Partit Popular al Baix Penedès, Maite González, ha anunciat, com dèiem, que deixa el partit i passarà a ser regidora no adscrita a l'Ajuntament de Calafell. González ha pres aquesta decisió per les diferències creixents que tenia amb el president del Partit Popular local, Juanjo García. La setmana passada, la regidora calafellenca va enviar una carta a la direcció provincial del Partit Popular a Tarragona informant de la decisió que havia pres i explicant els motius que l'havien portat a deixar el Partit Popular. Ahir, la regidora ho va comunicar a la resta de membres del consistori en una comissió informativa.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un dijous més ens retrobem amb l'Economia i Empresa, amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès, avui des de Domenys Ràdio. Així que saludem la nostra companya Laia Batlle. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui estic molt ben acompanyada aquí als estudis de Domenys Ràdio. Des de la Federació Empresarial del Gran Penedès tenim a l'Amèlia Maestre. Molt bon dia, Amèlia, com estàs?
Doncs molt bé. Jo encantada de venir aquí i veure el paisatge del Penedès.
Doncs benvinguda, Amèlia, qui t'acompanya avui? Un plaer.
Doncs sí, la veritat és que molt atent a totes les empreses del sector agrícola d'aquí del Penedès, perquè tenim a Francesc Llauradó, de Sirius Agrobusiness Consulting, una persona que es mou com a peix en l'aigua per aquest sector, que ha viatjat per tot el món i ara està aquí al Penedès amb aquesta nova empresa, però dona servei a tot arreu, no? Explica'ns una mica. Bon dia, Francesc.
Bon dia, Amèlia. Moltes gràcies per aquesta invitació. Sí, la veritat és que avui al matí venim cap aquí a passar al mig de les vinyes i veure aquest sol que hi havia i aquesta llum del Penedès que... La gent que no som pas d'aquí, aquesta llum ens deixa molt, molt, molt impressionats, la veritat.
Sí, doncs explica'ns una mica com una persona que ha estat per tot el món, ara fins m'explicaves que ara estaves vivint a París i de sobte estàs vivint a Vilafranca del Penedès, venies a prejubilar-te i resulta que crees una nova empresa. Això ho es porta dintre o es porta dintre, no?
Bueno, no sé si es porta dintre, però ha sigut una mica la casualitat. Bueno, és una mica el fil conductor de la meva vida, no? D'anar seguint les oportunitats i cap a on em porta el cor, no? Com es diu. Uh-huh. I el meu cor és un cor de presa i de ganes de fer coses, de crear coses. Cada matí m'aixeco per veure què es pot inventar. A l'any, després d'haver tenir la sort de viure en molts països, molts anys, arreu del món, per la feina, perquè vaig fer una carrera internacional a una empresa multinacional, al sector agroquímic i al sector fitosanitari, com es diu també. Uh-huh. Aleshores, bueno, vam planificar ja pràcticament a l'edat que tenim, ja ha passat els 60 anys, doncs vam planificar amb la meva dona de deixar Barcelona, de fugir de Barcelona i d'apropar-nos del nostre fill que viu a Vilafranca. Després us diré, també tinc una història de Vilafranca que ve del meu avi, però bueno, això és una altra cosa. I aleshores, bueno, deixar Barcelona, a l'any 2018 vam començar a buscar casa, a veure què podíem comprar a Vilafranca per poder-nos instal·lar. El 2019 vam comprar una casa a Vilafranca del 1885. Aquesta casa tenien que fer obres molt importants. Vam dir, bueno, va, trigarem un any a que estigui bé i el 2020 doncs, vindrem a viure aquí, retirats, entre aquí, el mar que està molt a prop, les excursions, viatges que farem, perquè ens agrada molt viatjar, arreu del món...
I arriba la Covid,
i clar, i et trobes que primer no pots sortir de casa, després no pots sortir del municipi, i després... de la comarca. I clar, tot això ha limitat molt tots els plans que teníem.
I llavors...
Aleshores, mira, jo com que m'agrada estar molt ocupat i la meva dona diu que sóc hiperactiu, no crec que sigui tant, però mira, entre les empreses que van començar a trucar-me a veure si es podia ajudar amb algunes coses i el temps que em quedava cada dia per fer coses, doncs vaig dir, mira, saps què? Em poso a treballar i ajudar a empreses i és el que he fet.
I a què es dedica Sirius Agrobusiness Consulting?
Aleshores, Sirius és una empresa que acabo de crear des del mes de gener, vull dir que és realment una empresa que totalment nova. És una empresa, jo dic, el nom empresa potser li queda massa gran, és un xiringuito, jo treballo tot sol, no? Aleshores, jo el que faig és, aprofitant de la meva experiència internacional, jo acompanyo i ajudo empreses d'arreu del món, principalment de fora d'Europa, que vinguin al mercat europeu, empreses del sector fitosanitari, que siguin per productes agroquímics, o bé per productes biològics, o bé productes bioestimulants, fertilitzants, etc.
Perquè té una complexitat, això, a Europa, respecte a altres continents?
La veritat, molt complexa, per dir-ho d'aquesta manera. A veure, si tu ets una empresa que et trobes a la Índia, a la Xina, a Austràlia, als Estats Units o a Sud-amèrica, i dius, mira, aniré a Europa a vendre els meus productes, perquè tinc un producte molt bo i funciona aquí, l'utilitzo per les vinyes a Xile i funciona molt bé, i dic, mira, m'agradaria anar a Europa. Vale, perquè hem de pensar que la gent que viu fora d'Europa Europa és com si fos un país. Això, la mentalitat de la gent ja hi és. Els europeus no ho veiem així,
no,
malauradament, però diem per ells sí, que és com si fos un sol país. Clar, arriben aquí i aquí doncs, hi ha una quantitat de regulacions, de normes, que algunes són europees, altres són nacionals, i que donen una complexitat terrible. Us posaré un exemple. Tu tens un producte bioestimulant, que és molt bé, que poden ser un microorganisme, que es pot utilitzar en agricultura ecològica, i ho vols vendre a Europa, perquè és un producte d'utilitat. Vale. Arribes i dius, bueno, primer de tot has de saber si aquest producte està llistat entre les substàncies que poden ser venudes a Europa. Bueno, diem que dius que sí, que està llistat. Vale. Ja, això és un punt molt important. Aleshores, tu vens i dius, mira, bueno, doncs he de preparar un expedient, i aquest expedient he de preparar a una agència, que és una agència, ara es parla molt de l'Agència Europea del Medicament, doncs és una agència que és equivalent, que és l'Agència Europea de Sanitat Alimentària, de Seguretat Alimentària, perdó, que està a Parma, però és una agència europea, etc. Aleshores, comença a preparar tot aquest expedient. Quan tens tot aquest expedient preparat, que el presentes a Europa, bueno, això es divideix per zona, la zona nord, la zona central, la zona del sud, bueno, etc. El presentes i resulta que una vegada que tens aquest... Tot això passa en anys, mentre ho vas fent. Ho presentes i resulta que Espanya diu, sí, això ens va bé, però, clar, aquest producte, al nostre territori necessitaríem aquest estudi en particular, perquè a la nostra zona tenim aquest insecte que és diferent, o tenim aquesta granota que volem preservar, o tenim qualsevol cosa que volem saber què passa amb aquest producte, etc. Tornes a fer estudis. I dius, bueno, ara ja ho tinc per Espanya. Però no, però els italians diuen, no, nosaltres necessitem tot això. Aleshores, té una complexitat tan gran que si aquesta empresa que vol vendre aquest producte, al final li dius, mira, escolta, el pots vendre a Alemanya, però a Holanda no, perquè a Holanda encara necessiten això i això i això. O el pots vendre a Itàlia, però a Espanya no, perquè encara necessiten tot això. Aleshores, si tu vens de fora i si tu no els ajudes dins d'aquesta complexitat, i estem parlant només de la part de registre per poder vendre el producte. Si parlem ara de la part comercial, és un altre tema i una altra història. Aleshores, els agafa por i diuen, mira, saps què?
No em complico
la vida, continuo venent als Estats Units, continuo venent a Sud-amèrica, a Austràlia, on sigui, i no em complico la vida. I això és una pena, perquè l'agricultor d'aquí, el productor, el que fa vi, el que està perdent una capacitat competitiva que tenen tots els altres productors del món.
Perquè qui avantguarda una mica aquesta revolució? Entenc que cap a l'ecològic, no? No sé, no sóc...
A veure...
Però què avantguarda una mica el progrés d'aquest tipus de productes pel sector?
Home, els americans sense dubtes. Els americans tenen... A part de que ara estan treballant també per estats i, per exemple, Califòrnia té un sistema diferent del rest dels Estats Units, etc. Però els americans, sí, els americans sense dubte, els americans tenen un sistema àgil, ràpid, de responsabilitat i bastant uniform. Aleshores, això els dona un avantatge competitiu molt gran, i estan molt oberts als productes nous. En canvi, Europa és molt més conservadora. És un sistema molt, molt administratiu i molt burocràtic, molt lent, malgrat que la normativa diu que aquests productes han d'estar registrats en un termini de tants dies i de tants mesos i de tal i qual, a la realitat no es compleix. Aleshores, no, els americans sense dubte. Després hi ha països que són molt, molt actius, home, els asiàtics, sense dubte, com sempre, Austràlia. Sud-amèrica, molt, perquè Sud-amèrica utilitza molt el que es diu l'OCDE, aleshores són registres que tu tinguis registrat a qualsevol país de l'OCDE, és molt fàcil tornar-lo a registrar a un país sud-americà, etc. Ara, m'has parlat una mica del tema biològic.
Més que res pel dubte de que, clar, si a Europa tot és tan complicat i nosaltres que des d'Europa sempre estem venent valor afegit als altres continents, no? per la manera que es té de fer les coses a Europa, sembla que estem complicant, estem perdent pistonada, no? Una mica,
estem perdent pistonada, sí, estem perdent molta pistonada i amb el sector agrícola és un sector que està molt, molt afectat per això, perquè quan més ràpid pots introduir productes per protegir els teus conreus, doncs amb més facilitat podràs produir i podràs segurament tenir un cost molt més efectiu per poder competir al mercat mundial. Això està clar, això està clar.
I sí, doncs anem al tema de, si no vols afegir res més, anem al tema dels biològics, que crec que és superinteressant per tal com va ara, no?, la compra bueno, els consumidors, com ens movem pel tema ecològic.
Sí, a veure, primer de tot és cap a on va l'agricultura, no? Uh-huh. Perquè va, tot això de la Covid, que ha complicat una mica tots els mercats i, a veure, l'agricultura, jo sempre dic una cosa, l'agricultura és important 3 vegades al dia, no? Per esmorzar, per dinar i per sopar. El que vol dir que pràcticament, de manera general, després ja parlarem del vi, que és un tema molt particular, però de manera general l'agricultura ens fa falta. I la Covid no ha disminuït la quantitat d'aliments que té cada persona o que consumeix cada persona cada dia. Això està clar. Ara, que si consumeixen més patates o més carn o més pastanaga o més vi, això sí que ha canviat. Això està clar. Això ha canviat perquè el circuit no és igual al que pot consumir un restaurant obert o el que pot consumir en vi o en cava un hotel obert i si està tancat, el consum domèstic no compensa totes aquestes activitats que han estat tancades i que continuen tancades. No? Això és un problema clar i és un problema d'economia molt important, sobretot per una zona com el Penedès. Aleshores, l'agricultura és molt important. L'agricultura és necessària, és indispensable. El que vol dir que el present, el passat i el futur de l'agricultura continua sent molt important i vital. Vull dir, sense aliments no hi ha vida, això està clar. Cap on va aquesta agricultura? Els consumidors volen productes que siguin, com es diu, entre cometes, més sans. En realitat, a tots els productes que consumim, tenim la sort, a països, i particularment si volem parlar de Catalunya, tenim la sort que tots els productes que consumim, que podem comprar i que podem consumir a qualsevol lloc, vinguin de qualsevol tipus d'agricultura que vinguin, que sigui agricultura convencional o que sigui agricultura ecològica, són productes sans. Són productes que estan controlats, sans, el que vol dir que no tenen absolutament cap diferència entre uns productes i altres. Tenim l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària que agafa productes i mostres en permanència a tot arreu, els supermercats, els mercats, etc. Vull dir, això, totes les frutes són sants. Vull dir que nosaltres, com a consumidors, podem menjar tot el que trobem al mercat i són productes que són sants. Això, no hi ha problemes de sanitat. Després hi ha un problema que diu de gust. Diu, no, és que aquest producte ecològic és molt... Oh, aquest tomàquet és una meravella. Clar, no pots comparar amb un tomàquet que has comprat al supermercat.
Home, els tomàquets es nota. Va, és una cosa, els tomàquets, això es patates, nota. Hi ha 3 o 4
això
coses
es nota,
que...
Això es nota. El que passa és que hi ha moltes variables. Hi ha una variable que és la varietat. Una segona variable que és com ha estat produït. Una tercera variable que és com ha estat transportat. Una quarta que és molt important, que és el temps que ha trigat entre el moment que l'has collit i el moment que el tens a la boca. Això és molt important. Perquè, clar, a vegades resulta que comprem productes que ja han estat en una càmera freda moltes setmanes, han estat en un supermercat a una segona càmera moltes setmanes, i fins i tot quan el comprem i el portem a casa, els tenim encara 2 setmanes a la nevera, i després volem que això sigui com aquell tomàquet que acabem de collir, que ha fet l'avi al seu hort.
S'ha perdut alguna cosa.
Clar, aleshores, tot això entra en joc. Ara, si teniu oportunitat de poder comprar productes de proximitat, productes que han estat produïts amb agricultura convencional o agricultura ecològica. Per mi no té importància. Ara parlarem cap a on van els mercats. I es podem consumir ràpidament, aquests productes seran més bons que no pas els productes que han estat molt de temps entre la collita i la boca. Els consumidors volen productes biològics.
Sí.
Per moltes raons. Primer de tot perquè crec que és un dret, crec que hem de cuidar més la terra, crec que els productes biològics tenen un impacte sobre l'ambient que és més baix que no pas els productes químics, això està clar, sobretot a nivell del sol. Tenen, jo diria, tota la influència que pot tenir sobre l'ambient, de manera general, sobre la qualitat de l'aire, sobre la qualitat dels insectes beneficiosos, sobre la qualitat de la vida dins del sol, etc., són millors, són productes que tenen un perfil millor. El que passa és que fins ara els productes biològics, que és el futur de l'agricultura, en molts casos, en molts conreus, és el present, amb un cost més elevat i amb unes dificultats més elevades, sí. Cost més elevat perquè necessiten més personal, perquè necessiten un personal més qualificat, perquè necessiten estar molt més present a la finca, perquè necessiten tenir una cura de les plantes molt, molt més ben feta, etc. Aquesta... avui en dia encara no som capaços de produir, en la majoria dels conreus, de produir una agricultura totalment ecològica o totalment biològica.
Okay.
No som capaços perquè no tenim les solucions, no hi ha els productes. Hi ha malalties que no som capaços de controlar, que necessitem el producte químic. I el producte químic, el que sí que és veritat, que el producte químic té una regulació, aquesta regulació europea que parlàvem, que sí. És extremadament estricta, que dona una seguretat tant a l'aplicador com al consumidor com a l'ambient, que dona una seguretat molt alta, molt alta, i aquest producte químic el necessitem. Aleshores, hem de conviure en aquesta època de transició entre el que es feia abans amb molta més química, el que es fa ara amb una part molta més biològica, i el que es farà de cara al futur, que serà molt més biològic segurament, perquè cada dia hi ha coses noves sí. Que venen i cada dia sabem més sobre aquesta manera de produir, doncs aquesta transició l'hem de fer convivint amb dues agricultures. Convivint amb productes que són químics i amb productes que són biològics. Això és una mica, si ho comparem amb la medicina, és una mica igual. Al final, l'agronomia és la medicina de les plantes, no? I la medicina, bueno, és pels homes, no? Aleshores, hem de saber que el consumidor demana cada vegada més aquests productes biològics, però sense saber la complexitat que hi ha darrere pel pobre productor que ha de produir i que no té sempre els mitjans per poder produir. I el risc avui en dia amb els productes que hi ha, que són biològics, que fan moltes coses però no fan pas totes, el risc quan fas una agricultura totalment biològica és de tenir una variació de les collites que poden donar-te resultats de producció més o menys bons. I aleshores això és un risc pel productor. I això ho hem de saber els consumidors. I això s'ha de pagar.
Clar.
És per això que els productes que són biològics o ecològics són molt més cars. Però això no ha de tancar la porta a una producció també que sigui d'agricultura convencional, que és una producció més de massa, que és una producció perquè tothom pugui menjar i perquè és una producció que tothom pugui pagar.
Una mica el missatge que estàs llançant és que, sigui o no sigui el producte ecològic, si és de proximitat, no? Diguéssim que el consumidor pot estar tranquil, no?
El consumidor pot estar tranquil, sigui de proximitat o no, perquè tot el que entra a Europa està controlat i ara, si és de proximitat, estàs fent dues coses. Una, estàs evitant un transport que sempre acaba per afectar el producte final que menjaràs, i dos, estàs ajudant una economia local que és molt important on vius.
Està molt bé, està molt bé. I ens queden res, ens queden 3 minuts. Una miqueta, un apunt sobre el Penedès, perquè aquí tenim molta agricultura i segurament tindràs una opinió pròpia, no?, d'aquest territori on acabes d'aterrar.
Aquest territori meravellós, a més sóc un amant del vi i això també ajuda molt a trobar-se bé aquí, agafar la bicicleta i anar a passejar per al mig de les vinyes i veure aquest paisatge tan fantàstic. A veure, el Penedès té una oportunitat molt gran. És veritat que la comercialització del vi avui en dia és molt difícil, hi ha una producció mundial que és molt gran, hi ha una producció espanyola i fins i tot catalana que és molt important, i el consum del vi jo crec que hem de tornar una altra vegada a poder substituir consums d'altres begudes. Jo no vull atacar la cervesa directament, però a mi em dones una cervesa i em deixes escollir entre una cervesa i una copa de vi, i la veritat és que segurament beuré una copa de vi o una copa de cava. Hem d'anar més a promocionar els nostres productes de cara al moment de consumir aquests productes. Fa 20 anys, quan vaig tornar a Catalunya, uns 20 anys, la gent no prenia cava d'aperitiu. L'aperitiu era el vermut.
Sí, tant.
I ara s'ha tornat bastant comú el que passa a tot arreu d'Europa, que és una copa de cava d'aperitiu.
Sí.
El cava era per les postres.
Sí, sí, sí.
I hem pogut fer això. I jo crec que hem d'anar cada vegada més cap aquí. A més, són productes molt sants, consumits amb moderació, però són productes molt sants, són productes que ajuden molt a tenir una bona salut, i la veritat és que és una terra meravellosa, amb gent meravellosa, i crec que hi ha una oportunitat. Hi ha empreses molt importants, hi ha empreses mundials que estan aquí, que han fet realment una saga empresarial molt, molt important, i crec que el Penedès té molt a dir, té molt a dir.
I una miqueta, molt ràpidament, el tema del vi ecològic segueix una mica la línia del que anàvem parlant?
Igualment, segueix la mateixa línia. Vull dir que cada vegada hi ha més gent que demana, o més consumidor que demana vi ecològic o vi que es fa a producció biodinàmica. Uh-huh. Conviu perfectament amb vins que són d'agricultura convencional. I acabaré amb una anècdota. Una anècdota d'un productor de vi, que no diré pas el nom, català, que no fa agricultura ecològica, perquè no per la raó que sigui, i em deia: Francesc, el meu vi hi ha anys que és molt més ecològic que altres.
Mira.
I això és veritat, perquè clar, depèn. Si hi ha un any que no tinc cap plaga, que no tinc cap malaltia en especial, doncs aquest vi serà completament ecològic. El tractarem al mínim de productes possibles. Ara, l'any que tinc una plaga important, com aquest any hem tingut el mildiu al Penedès, doncs és un problema gran. És un problema gran que s'ha de tractar. Jo no puc arriscar la meva collita, els meus diners, la meva família, senzillament per fer una agricultura ecològica que no sóc capaç de fer perquè els productes que tinc no m'ho deixen.
Clar.
O sí que sóc capaç perquè tinc els mitjans per fer-ho i puc pagar aquest risc.
Estupendo. Moltes gràcies per il·lustrar-nos en aquest món tan complex.
I tant, Laia, que sí, ha sigut molt interessant. Gràcies, Francesc Llaurador, per doncs, el que ens has explicat. Ens has obert una mica la vista, i la visió. No, crec que no coneixíem tantes coses, potser, dels aliments i d'aquests productes. Molt interessant el que ens has explicat. I Amèlia Maestre, de la Federació Empresarial del Gran Penedès, un plaer també tenir-te aquí a
Domenic Ràdio. A vosaltres, agrair-vos l'espai.
Moltíssimes gràcies.
Molt agraït.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.